Dia matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món en la pau, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 8:15 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres la transmissió en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, les salves a 1:00 del migdia i les vespres a 6:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada setmana la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació. Com cada estiu, arriben les trobades d'animadors de cant per a la litúrgia a Montserrat. En aquesta edició, els directors seran Esteve Costa del 27 de juliol a 1 d'agost, Mercè Cano del 3 al 8 d'agost i Lluís Vilamajor del 17 al 22 d'agost. A totes les trobades, la ponència La música litúrgica en un temps de represa, 100 anys de moviment litúrgic, a càrrec de mossèn Jaume Gené. Allotjament a l'hostatgeria del monestir. La trobada general serà els dies 24 i 25 d'octubre a Castelldefels. Inscripcions fins al 3 de juliol. Més informació al 93 877 77 66 i a trobadescan@abadiamontserrat.net.
A Fórmula Estel, l'Església no s'atura. Un espai amb Ignasi Miranda i Àngel de Arriba.
Moltes persones veuen com al seu lloc d'origen se'ls nega una vida digna. Volem que la mostra de migracions que es fa al CaixaForum de Barcelona a partir d'aquest dilluns i fins al 30 d'agost arribi al cor de la gent mitjançant imatges que advoquen molts patiments. Amb aquesta frase dels organitzadors de la mostra Som Migrants, que il·lustra fotogràficament el viatge que fan moltes persones a través dels corredors migratoris de les fronteres entre Mèxic i els Estats Units i Espanya i el Marroc, comencem avui, últim dia de la temporada, l'Església no s'atura. Salutacions també del Toni Huguet a les vies de so. Àngel de Arriba, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Últim dia del mes de juny i últim dia de la temporada, avui.
Sí, llàstima. S'acaba la temporada. Bueno, com el futbol, la temporada acaba, agafem forces i desitgem que la propera temporada sigui encara més forta i més maca que aquesta.
És bo quedar-se amb ganes de fer coses. Aquest és el millor termòmetre d'un bon balanç, podem dir.
Home, l'Església no s'atura.
Exacte.
Per tant, com l'Església no s'atura, tenim que continuar lluitant.
I avui ens plantegem què han produït en l'Església i en la societat, en el món en general, els missatges del Papa Francesc. En parlarem durant els propers minuts amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, amb el professor de Teologia Fonamental, Xavier Morlans, i amb el periodista i director del programa Signes dels Temps de Televisió de Catalunya, Francesc Rosaura.
L'Església no s'atura. Testimonis d'acció social per la inserció laboral.
Entrem en matèria i comencem saludant el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, que ens escolta des de l'altra banda del fil telefònic. Monsenyor Agustí Cortés, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut, com està?
Molt bé, gràcies a Déu. Som aquí a les acaballes del curs acadèmic, si més no,
sí.
I ja tenen les últimes serveis del denominaments i coses d'aquestes.
Sí, que això és una feina episcopal important en aquestes dates, i sempre, no?, però en aquestes dates especialment. Molt bé.
Sí, sí, sí.
Doncs gràcies per haver-nos atès també amb aquesta calor. Saludem Xavier Morlans, sacerdot, professor de Teologia Fonamental i també cantautor de música d'inspiració cristiana, mossèn Xavier Morlans. Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
I també Francesc Rosaura, gran amic d'aquesta casa perquè és un dels iniciadors de l'equip periodístic de Ràdio Estel, actualment director
del programa Signes dels Temps de Televisió de Catalunya. Francesc Rosaura, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Bé, Àngel, tenim moltes coses per plantejar
sí,
avui.
Sí, no, bueno, plantegem la pregunta del milió, no? Que penso que té moltes respostes i justament per això penso que amb aquesta tertúlia tenim que comentar, no?, una mica què ha produït a l'Església i a la societat els missatges del Papa Francesc, que penso que d'una manera o una altra està fent que l'Església es mogui. El nostre programa es diu L'Església no s'atura, i penso que gràcies justament al Papa Francesc l'Església en aquests moments té un moviment molt diferent. Per tant, començaria per aquesta pregunta, no? Vull dir, què ha produït en l'Església i en la societat els missatges del Papa Francesc?
Vol començar el senyor bisbe? Un moment.
Bé, doncs, caldria parlar molt. És una qüestió veritablement interessant avui, perquè el benefici, sens dubte, a la societat i a l'Església dels missatges i els gestos del Papa, diguem-ne, la seva figura, el benefici és una cosa clara i positiva per a tots, tant la societat que rep el seu... això, com la mateixa Església, que necessiten urgentment una imatge, diguem-ne, d'actualitat, de penetració, una renovació de la imatge davant aquest món i aquesta cultura nostra d'avui.
Doncs bé, per començar, continuem. Francesc Rosaura, si vol.
Primer de tot, jo diria que el que ha anat dient el Papa al llarg dels últims mesos, des de l'inici del seu pontificat, jo ho resumiria, hi ha moltes coses, com deia el senyor bisbe, però en un increment de credibilitat. És una primera conseqüència que ha portat el Papa, crec jo, per a l'Església, és incrementar la credibilitat de la figura del Papa, però també de la institució de l'Església, del conjunt dels cristians, dels catòlics. Per què? Doncs perquè hi ha hagut una coherència entre paraules i els gestos, entre el que diu el Papa i el que fa, no? Jo crec que és important perquè potser, sobretot per externament, per la societat, pels mitjans de comunicació, els últims anys la figura del Sant Pare i de retruc la figura dels bisbes, la figura de l'Església, sovint havia perdut credibilitat, perquè es deia una cosa i potser molt poques vegades, però tenien molt ressò, es feia una altra cosa. I llavors jo crec, com a primera reflexió, diria això, no?, que s'ha guanyat en credibilitat.
Mossèn Xavier Morlans.
Sí, nosaltres a la teologia, quan expliquem l'acte de fe, el senyor bisbe Agustí, que és un gran teòleg, també ho sap, parlem dels motius de credibilitat. Què pot fer que una persona s'interessi per Jesús? El testimoni de la persona, l'actitud, els gestos, la bellesa, la coherència del que diu. I després hi ha el motiu, que és l'atracció interna de l'Esperit Sant, com diu Joan 6:44. I, per tant, en aquest sentit, el Papa Francesc té aquesta capacitat, tots recordem aquell primer gest, d'inclinar-se allà al balcó de Sant Pere per demanar que el poble pregués per ell, i després molts i molts que han anat acompanyats del missatge, i estic d'acord en que arriben constantment anècdotes de sacerdots que diuen se m'ha costat una persona no creient, allunyada, fins i tot per confessar-se, bueno, algun vell cristià, dir, vinc aquí perquè el Papa Francesc m'hi ha portat, m'atrau.
A mi em va cridar justament les declaracions de Bono, del cantant Bono, líder de U2, que va dir concretament, no? Dice, escuchen al Papa Francisco y acabaremos con la corrupción y el hambre. Clar, que un personatge d'aquestes característiques, evidentment, i digui això, vol dir que aquest missatge està arribant.
És interessant perquè diu acabarem entre tots. No acaben per ells mateixos els missatges del Papa amb la fam i la corrupció, sinó que són un estímul important perquè entre tots, un dia, no és immediat això, puguem acabar amb els grans problemes del món. Senyor bisbe, algun afegit més a aquesta primera qüestió?
Jo, per introduir una qüestió que inquietant, si més no, per a l'Església en general, però també i sobretot pel bisbe o qualsevol primer i responsable de l'Església, intentant el sentit que una persona que acaba sent mediàtica pot caure en estereotips, no per la persona mateixa, estic totalment d'acord de l'autenticitat dels seus plantejaments i de la seva vida, tots els que coneixem algun detall de la seva existència personal és veritablement coherent amb la seva paraula, no per ell, sinó pel el món, diguem-ne, que acompanya molt mediàtic que acompanya aquestes notícies i tal. Si acabem en estereotips, no anem al fons de la qüestió. Perquè el papa, a mi em va sorprendre moltíssim que fos una persona superreligiosa en aquest sentit, que digui, fins i tot exageradament providencialista, amb la seva paraula espontània. I clar, dius, a veure, a mi m'agradaria que aquesta autenticitat personal també quedi com una bona petjada en els mitjans de comunicació i en l'opinió pública en general. Que no quedi ni en formes ni en elogis una mica superficials, sinó anar al cor del seu missatge i de la seva persona i de la seva vida. Perquè veritablement té els gestos que fa, que són autènticament sincers, i les paraules tenen una font més amagada, que és la que realment caldria posar en evidència la imatge de l'Església, diguem-ne, o del poble cristià.
Una font espiritual, ho diu en el document Evangelii Gaudium, i també d'alguna manera es veu a l'encíclica que s'acaba de presentar, una encíclica on ens ensenya a estimar la terra i la creació i la natura i el medi ambient des d'una espiritualitat també.
Ahí està. Però sí, una espiritualitat alerta, profunda.
Sí,
profunda.
Sí, sí, crec. Dir,
no de qualsevol missatge, un eslògan, no. Clar, i ell és radical precisament per aquesta font,
Totalment d'acord, senyor Bisbe Agustí, que no hi ha cap frase de les seves en què quedi sempre és estimar el germà és sagrat perquè Crist ha mort per tots, perquè tenim aquest pare, sempre està unit la proposta del fonament de la dignitat humana en el fet de ser fills de Déu i com d'aquí se'n deriva una germanor. Francesc, el missatge sempre és... I estem d'acord en que nosaltres mateixos, quan ens en fem ressò, i seria desitjable als mitjans de comunicació que se subratllés aquest aspecte, l'arrel religiosa del compromís del papa Francesc i del seu missatge. Hem estat creats per estimar Jesús i els germans. I això és constant. I per això d'aquí se'n deriva la cura de l'altre, la cura de la casa comuna.
Sí, sí que és veritat, però, que, com diu el senyor Bisbe, hi ha aquest risc, no? I parlo més ara com a periodista d'un mitjà generalista, com pot ser Teologia de Catalunya. El papa, clar, per què té tant ressò? Potser perquè diu el que volen, els hi agrada sentir en els mitjans de comunicació, és a dir, és un papa que connecta amb la societat perquè diu el que vol que la societat es digui, i el seu missatge de fons, clar, és més complicat, no?, que trasllueixi, que arribi a sortir, però jo crec que, com a mínim, això és un pas important, ja. És a dir, a través del testimoni personal, jo crec que, mica en mica, els mitjans també es poden anar impregnant d'aquesta espiritualitat tan forta, d'aquesta pietat del papa, no? Per tant, s'ha d'anar alerta, i jo crec que el papa és molt conscient del seu paper. De vegades sembla que digui les coses molt espontàniament i amb una frescura, però jo crec que darrere hi ha realment una molt bona formació, una molt bona preparació. Deia que era un personatge que tenia pànic als mitjans de comunicació, cosa que realment ara no ho sembla, no? Perquè és una persona que es presta a respostes i preguntes en qualsevol moment, no?
Ha fet grans declaracions en entrevistes.
Exacte.
Vostè, que és del gremi.
Sí, sí, sí. Vull dir que és un papa que ha donat més entrevistes que qualsevol altre anteriorment, no? I continua donant. Per tant, sí que és veritat que hi ha aquest risc, però jo crec que mica en mica sí que pot anar sortint aquest missatge de fons.
I a més el temps va passant, ja porta 12 anys. Sí, senyor Bisbe.
Ella accepta aquest risc, ell és ben conscient. Quan la conversa de la visita a Límina, que vam fer els bisbes amb una estona llarga amb ell, li vam interpretar en aquest sentit, no, si m'acaba de passar a mi, perquè jo el que volia, en una entrevista que l'havien fet, feia poca estona, clar, resulta que m'havien dit a mi, o havien dit de mi, que jo el que volia era problematitzar la situació política d'Espanya. No volia dir això. Però li havia sortit aquesta paraula. El risc d'agafar-li, diguem-ne, frases i gestos i tal, només per una imatge o per mig d'una apreciació superficial, que és ben conscient. I ell s'arrisca en aquest sentit a parlar espontàniament, a dir el que pensa. però és una via, i jo crec que eficaç en aquest sentit, perquè, si més no, la gent troba, com diu el Xavier Morlans, un motiu de credibilitat i un apropar-se, si més no, amb una mica de simpatia al que és l'Evangeli, al que és l'Església.
Per tant, senyor bisbe, li faria la pregunta, què creu vostè que està produint en l'Església, justament, ja no en la societat, en l'Església, tots aquests missatges del Sant Pare?
L'Església és un respir, perquè tots patim aquesta contraimatge o imatge negativa que, pels diferents circumstàncies, per culpa nostra també, lògicament, per nostres pròpies deficiències, s'ha anat creant. Però és una preocupació que es veu una mica apaivagada o compensada per el sentit positiu que està donant la imatge del Papa, les paraules. Això és claríssim. Es veu qualsevol persona pel carrer,
Sí, sí.
Parla positivament. Jo, quan sento un missatge positiu i d'agraïment al Papa i elogis, diu, ja voldria jo per dintre que féssiu camí amb el Papa.
Sí, clar.
Ja voldria que féssiu camí i que anéssiu més enllà d'aquesta impressió. Uh-huh.
Fins i tot el mateix procés d'elecció, que tradicionalment era vist com un mecanisme antic, anquilosat, potser un fenomen fins i tot a superar, no es va veure tan malament en aquesta última ocasió? No sé si tenen vostès aquesta sensació. I aquesta elecció d'un papa amb aire fresc, un papa llatinoamericà, i bé, dintre de la opacitat, si em permeten aquesta paraula, o de portes tancades que comporta.
Diuen, no sé si és cert, que en alguna visita ad limina amb un grup de bisbes, algú el va lluar molt, endavant, i el papa, que es pica, va dir, diu, però jo miro cap enrere i de vegades em sembla que no em segueixen massa, no? O sigui, que, a més de lluar-lo, és també imitar-lo, no? Imitar-lo. Per exemple, tenim un repte molt gran, el senyor bisbe ho sap, que és que els catòlics no tenim la cultura d'invitar un amic a una trobada de primer anunci, per exemple. Això només ho fan els protestants i els testimonis de Jehovà, no? Si aquesta Iglesia sense lida, per cada catòlic, vol dir, amb el millor testimoni de vida i amb actitud humil, ser capaç d'invitar a una altra persona a un acte d'aquests d'atri dels gentils. Oi, senyor bisbe, estarà d'acord que és tot un repte que tenim?
I tant.
Sí, totalment d'acord.
Doncs queda dit, recordem, amics oients, que avui des de l'Església no s'atura, programa que durarà una miqueta més del que és habitual, fins a gairebé 6:45. Ens acompanyen el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, el professor de Teologia, Xavier Morlans, i el periodista i director del programa Signes dels Temps de Televisió de Catalunya, Francesc Rosaura. Encara més qüestions, que el temps va passant, Àngel.
Sí, no, justament amb la conversa que hi portem, no, hi ha una de les frases del Sant Pare que diu: la Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio. Penso que és una frase amb molta profunditat i d'obrir aquestes portes que es diuen de l'Església, no, justament.
De fet, ens ha convocat el Papa aquest any jubilar amb la misericòrdia com a eix central, no?, que començarà ara aquest desembre, i és també una de les seves constants.
Si em permeteu una observació, a veure, tampoc voldria caure en caricaturitzar èpoques i papes i tal. A veure, en temps de Benet XVI, la preocupació fonamental de l'Església era la identitat. Existeix l'Església, existeixen els cristians, hi ha cristians. Uh-huh. Aquest interrogant, segons en quina circumstància es diu i segons en quina època i quin espai, té una resposta o altra. El papa actual no es planteja tant aquesta identitat o aquest ésser cristià, es crida a la sortida.
Sí, sí.
A la sortida, pressuposant que hi ha gent que pot sortir.
Sí.
No sé si m'explico.
Sí, sí, sí.
Que veritablement es dona per suposat i que el que ens manca és anar-hi, a la perifèria. I l'ésser conseqüent. No l'ésser, sinó l'ésser conseqüent. Uh-huh. És el més important. Aleshores, insisteix en la moral, insisteix en la ser autèntics i demostrar l'Evangeli.
Fins
clar, arriba... El canvi és significatiu, eh? Alerta, el canvi és significatiu.
Jo crec que això, en part, és així perquè és un papa amb una mirada global del catolicisme, no? De l'Església. És un papa, ell ho va dir, que ve del sud, que ve d'Amèrica Llatina, i, per tant, ell ha viscut una Església que és molt diferent de l'Església d'aquí, de l'Església europea, no? Per tant, no és un papa eurocèntric, té una altra visió. De fet, el mateix, l'última encíclica, Lloat sigueu, està plena, farcida de cites de documents de bisbes llatinoamericans, sí, també del Japó i d'altres punts. Eh? Jo crec que és el document pontifici amb més cites a altres bisbes. Em sembla que hi ha més cites a conferències episcopals que no a documents del papa, potser, no? Per tant, jo crec que aquesta mirada global, no des del nostre món secularitzat, europeu, català, jo crec que li dona aquesta idea de dir, sí que som, és a dir, l'Església, som molts, sortim, no? I aquí també, no? Potser que està, com deia en Xavier, estem més tancats, més reclosos, tenim por d'invitar, de convidar a la gent. Això potser des de la perspectiva llatinoamericana no és tan així, no? A més, també tenen una convivència molt més dia a dia i frec a frec amb les esglésies protestants, per tant, això ho han viscut més. S'han hagut d'espavilar més en aquest sentit, potser.
Sí, sí.
En aquest sentit, el papa formula aquestes fórmules binàries, no? Deixebles missioners. Tot el que hem d'aprendre, la formació permanent, és per comunicar-la. Comunió itinerant. De ser homes de mística, de comunió per itinerant, compartint-ho. Diríem gairebé que la identitat de l'ésser cristià creix, s'alimenta i la descobreix el propi cristià quan intenta compartir-la. Això és una conversió pastoral molt forta, en la que crec que preveres, religiosos, religioses, laics, militants d'Acció Catòlica, cristians de missa dominical, tenim aquí un projecte, aquesta conversió pastoral, les parròquies, som capaços, sembla que s'està intentant, no? És aquesta conversió pastoral. Tot el que rebem, tot el que celebrem és per donar-ho. Deixebles, missioners, comunió itinerant. És magnífic, com a programa concret. Sí.
Ahir mateix, festa de Sant Pere i Sant Pau, el papa parlava de testimoni, adreçant-se als arcabisbes als quals va lliurar el pali, als bisbes, als successors dels apòstols, que són una mica el col·legi que governa l'Església, per entendre'ns. I ja que tenim un bisbe, doncs encara fem més nostra aquesta idea, no? de donar testimoni. I si cal, de ferir-nos, perquè el papa ho diu, no? Aquesta església en sortida implica que a vegades ens hem de ferir. Val més tenir una ferida per haver sortit que no quedar nets per no haver sortit.
Sí, una de les frases d'ell, no, és la iglesia debe ser pobre, sencilla, para no estar separada de los necesitados. Uh-huh. Eh? O sigui, estem parlant, no?, d'aquest exemple, no?, de lo que diem, no?, per què no ens atrevim, no? Vull dir, per què no?
Una vegada més, el binomi espiritualitat, proximitat amb el món, no? Amb la realitat de la pobresa, pa espiritual, pa material, que també és necessari, deia abans Xavier Muslans, quan parlava del pa, per evitar els falsos pans, però hi ha un pa material necessari, també.
I amb una...
Sí, hi haurien dos camps d'eficàcia i de benefici de l'actitud i del programa del papa. Seria el camp de l'acció social, lògicament, que és molt evident, però també el camp del diàleg. És molt significativa en aquesta darrera encíclica, en Laudato Si, la voluntat explícita de dialogar i d'aportar doctrines i pensaments de fora dels límits de l'Església Catòlica, i més dels límits visibles de l'Església Catòlica, i aportar... tota la creativitat teològica que hi ha hagut fora d'aquests límits, la qual cosa facilita el diàleg de l'Església cultural, interreligiós, amb la modernitat i amb el món d'avui. Són molts beneficis els que tenim permís de... Bueno, amb l'ocasió del nou papa, sí.
Uh-huh. I ara, parlant de la conversió pastoral, i ara el papa llença aquest repte de la conversió ecològica, entesa l'ecologia com l'explica el mateix papa, no? Com una ecologia integral que inclou el medi ambient, però també la cultura, la societat, els drets humans, la vida, l'home... Per tant, jo crec que això és un repte també afegit a partir d'ara en aquest sistema, en aquesta vida cristiana que tenim tots plantejant el dia a dia, fer un pas més, no? El papa no ha publicat una encíclica sobre ecologia, com de vegades s'ha dit, sinó jo crec que és més una encíclica social una encíclica global, gairebé, que no pas amb l'excusa, diguem, de fixar la mirada en el medi ambient, doncs tocar a fons tots els temes.
Jo crec que en aquests moments el Papa és el líder moral mundial, havent afrontat, i després està, és valent, senyalant les multinacionals, no diu noms, que amb tot el tema del control dels recursos alimentaris, tot el recurs dels recursos d'alimentació, doncs estan amb la tècnica, els grups financers i les multinacionals, assenyala el tema, no? És veritablement profètic.
Bé, si el sembla, senyor Bisbe, per acabar... Sí, ja sí. No li robem més minuts. Si vol comentar alguna cosa més com a conclusió. Sí,
només, estic totalment d'acord, això que ha dit el Xavier Morlans. La raó no és que tingui una voluntat de tractar-ho tot i de dir-ho tot, sinó la raó d'aquest plantejament totalitzador dels seus missatges és perquè va al centre de la qüestió. Vull dir, des d'un centre que és el, diguem-ne així, l'antropologia cristiana, el concepte de persona humana, que es desprèn de la revelació, el centre de, diguem-ne, de Jesucrist com a clau d'interpretació de l'existència, de tota l'existència, anar al centre et permet d'anar tocant tots els racons, i tots els aspectes de la vida de l'ésser humà. Sí, no és una voluntat de... Ara faig un discurs definitiu sobre tots els aspectes. No, és que espontàniament la seva lògica no pot plantejar una ecologia de la natura sense plantejar l'ecologia humana i sense plantejar la qüestió essencial de l'home en el món i davant Déu. És a dir, la humanitat i el centre de l'home i el centre de l'home, Jesucrist, el porta a dir tot aquest missatge pluridimensional que afecta pràcticament a tota l'existència. Afecta l'Església i afecta, lògicament, la doctrina social de l'Església, la política internacional i fins i tot la investigació d'un laboratori.
Doncs moltes coses, tant de bo aquests missatges del Papa Francesc arribin a la societat, als governants, a tot el món i a l'Església, per descomptat. Gràcies, senyor bisbe Agustí Cortés, per haver-nos acompanyat avui a l'Església No S'Atura. Una abraçada i bon estiu.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies per la seva participació.
El dia 2 de juliol comença a la Facultat de Teologia, curs d'estiu 2015. Quin nom per a l'Església, poble de Déu, procés i reptes d'aquesta recuperació?
Precisament el Papa Francesc ha recuperat, ha tornat a posar en primer terme que l'Església és poble de Déu, és comunió, és sagrament. I oferim la Facultat de Teologia a partir de demà passat, dijous, divendres i dissabte, un curs d'estiu molt refrescant i molt fecund sobre com l'Església la formem tots, sobre el sentit del poble de Déu, la teologia del laïcat, i són unes ponències que fem al matí, professors de la facultat, professor Planelles, Puig, Pier, etc. I a la tarda, una mica més refrescant, tenim tertúlies, tindrem l'interessant testimoni de la senyora Mercè Sans, la nena catalana als camps de concentració nazis, que ara Claret ha publicat el seu llibre, la tindrem en viu, relatant la seva experiència. Podeu entrar a la pàgina web de la Facultat de Teologia, www.teologia.catalunya, i mirar el curs d'estiu. Podeu inscriure-us o bé només pels matins o les tardes per tenir una quota més ajustada.
Doncs dijous, divendres i dissabte, Xavier Morlans, que vagi molt bé perquè li ha tocat aquest any organitzar-lo.
Soc el coordinador, sí. A la Facultat de Teologia, Diputació 231.
A l'edifici del seminari.
Val més.
Sí, el seminari de Barcelona. Que vagi molt bé, doctor Xavier Morlans, aquest curs. Molta sort.
Gràcies.
I fins a la tornada de l'estiu. Francesc Rosaura, també gràcies. Fins una altra.
Gràcies, bon estiu.
Bé, Àngel de Riba, també bon estiu. Acabem temporada i l'Església No S'Atura. Si Déu vol, esperem que pugui tornar després de l'estiu.
Ho desitgem.
I tant que sí.
I ho desitgem de tot cor.
Moltes gràcies per tota la teva feina aquest curs. Adéu-siau.
Gràcies.
Nosaltres continuem a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, l'espai de creixement personal de Ràdio Estel. En el proper programa parlarem de tenacitat, com a capacitat d'escoltar la nostra veu més profunda i seguir-la més enllà de la fatiga i el desgast. En parlarem amb Jordi Palou Loverdós, advocat, expert en mediació i resolució pacífica de conflictes i autor de Com el salmó dins l'aigua. I en parlarem també amb els nostres col·laboradors. Dimecres, a les 8 del vespre, a Ràdio Estel, de cap i de nou.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet.